Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Yo. De acuerdo, pues yo no me atrevo a ir.
¿Cómo me dijo que se llama usted?
Yo soy Amara.
Pues Amara, me gusta mucho su nombre. Tengo todos los discos de Amara. Usted es la que canta, ¿no? Con el del gorro.
Sí, yo soy la que canta.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted, doctor.
Gracias, que vaya muy bien. Gracias.
¿Me veo? Un éxito. Gracias.
Finísimo. Bravo. Miriam, gracias.
Gracias.
La sigo. Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Sandra Camara, bona tarda.
Bona tarda.
El PSC i Esquerra arriben a un acord pels pressupostos de Barcelona.
Sí, Jaume Collboni salva de moment els mobles i podrà tramitar demà els seus primers comptes a la Comissió d'Economia. Després que els comuns hagin anunciat aquest matí que facilitaran inicialment els tràmits, fa uns minuts els republicans han fet públic el pacte. Tot i això, no aclareixen si aquest és el primer pas per acabar entrant a formar part del govern municipal. Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona, última hora, Ser Giró.
Esquerra treu pit d'haver incorporat als pressupostos uns 70 milions d'euros, diuen, per fer avançar la ciutat. Entre les mesures, 15 milions per pacificar carrers, la recuperació del fons d'infància, suport a l'emprenedoria, 1 miler de pisos al parc públic d'habitatge, la transformació de l'Eix Besòs, un pla social de retorn de la Copa Amèrica a través de la taxa turística o la creació d'una oficina de la llengua catalana. Tot i que l'acord, diu el portaveu Jordi Castellana, fixa les prioritats de la ciutat, les negociacions encara no estan prou madures per entrar al govern.
L'acord que tenim és respecte als pressupostos i per tant el que hem pogut treballar fins a dia d'avui és en aquest sentit. Sabeu que hem tingut converses amb el PSC, que per això avui arribem a aquest acord de pressupostos, i si hi ha passos més endavant, doncs ja veurem com es concreten, però a dia d'avui on som és en aquesta aprovació de pressupostos, que creiem que és una bona eina per desenvolupar polítiques que entenem des d'Esquerra Republicana que necessita la ciutat.
De moment els pressupostos passaran de mal tràmit als comuns, però no garanteixen l'aprovació definitiva si no s'aclareix d'aquí un mes la formació d'un nou govern.
Més coses. Salvador Illa reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que es posi les piles en la gestió de la sequera. El líder del PSC el recrimina que, igual que no els tremola el pols a l'hora de posar multes als ajuntaments, executin les inversions aprovades pel Parlament.
Per què tardem tant a donar compliment a les inversions que va acordar el Parlament de Catalunya? La màxima expressió de la sobirania del poble català. Demano aquí, deixi'm ser més directe, a l'Agència Catalana de l'Aigua que es posi les piles. Que es posi les piles. Que la mateixa diligència que mostra multant alguns ajuntaments la mostri executant les inversions que el Parlament de Catalunya va aprovar.
De fet, Illa assegura que si es compleixen aquests acords ja s'haurà guanyat molt. Una advertència que el cap de files dels socialistes ha llançat el dia abans que el Parlament s'hi faci un monogràfic sobre la falta d'aigua. I encara relacionat amb la sequera, l'Ajuntament de Ripoll recomana a tota la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar a causa d'un elevat nivell d'arsènic, que és un element químic que es troba de manera natural a l'aigua, però que per culpa de la sequera s'ha incrementat. L'aigua de l'aixeta sí que es pot fer servir per dutxar-se, per rentar la roba o per rentar els plats sense cap risc per la salut. En crònica internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat l'enviament de naus de guerra al Mar Roig per protegir els vaixells comercials dels atacs dels hutis del Iemen. L'operació l'han batejada amb el nom d'Espides i s'allargarà com a mínim durant un any. La comandarà Grècia des d'una caserna general ubicada en un vaixell italià. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que aquesta missió és un pas important a l'hora de guanyar presència en aquesta zona i també de cara a protegir els interessos de la Unió Europea. I la Guàrdia Civil de València investiga 5 menors d'edat que haurien fet servir la intel·ligència artificial per modificar fotografies de noies, despullar-les i després difondre-les. Hi ha 17 víctimes, 13 d'elles també menors d'edat. Els nois haurien agafat les imatges de les joves de les xarxes socials i després les haurien alterat per crear pornografia. Tot plegat ho van denunciar dos instituts de València que el novembre passat van alertar a la policia que aquestes fotografies corrien per les xarxes socials. La Fiscalia de Menors de València investiga els nois per un delicte de revelació de secrets.
Als esports, el Girona visita aquest vespre l'Atlètic Club Bilbao amb l'objectiu de situar-se a només 3 punts del liderat, que continua en mans del Madrid. Mitchell, que haurà de complir el segon partit de sanció, no podrà comptar amb els lesionats Daily Blin i David López ni amb el sancionat Ian Couto. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Això a les portes d'una nova setmana de Champions, en què el Barça començarà a jugar-se la classificació pels quarts de final dimecres a Nàpols, amb l'opció que Joao Félix pugui entrar finalment a la convocatòria convocatòria, després d'haver fet avui part de l'entrenament amb el grup. Més coses en tennis. Paula Badosa s'acaba de retirar a la primera ronda del 8000 de Dubai, després de perdre el primer set per 6-4 contra la suïssa Lulu Sun. L'empordanesa ha hagut de plegar per lesió i ha abandonat la pista entre llàgrimes. En motor, el pilot vallesà Oriol Palou, dues vegades campió de l'IndyCar, debutarà a les 24 hores de Le Mans. Palou serà un dels tres pilots de l'equip Cadillac a la prova de resistència francesa que es disputarà a mitjans de juny, tres setmanes després de les 500 milles d'Indianàpolis.
I el temps, tranquil·litat de cara a les properes hores en espera d'una nit una mica més freda que la d'ahir, però tampoc especialment hivernal. Demà hi haurà núvols alts que emblanquiraran el cel i al centre del dia les temperatures recularan una mica. Tot això sense deixar de parlar d'ambient suau per l'època.
Aquest dimarts, els vuitens de la Champions a RAC1. A les 9, dues eliminatòries s'enceten amb Jaume Molló i companyia com a testimonis. A Milà, Inter-Atlètic de Madrid amb Damià López i els comentaris de Nani Solsona i Albert Blaya. I a Eindhoven, PSG Borussia Dortmund amb Gerard Ballera i els comentaris de Joan Camí. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 amb tota la prèvia del Nàpols-Barça de l'endemà. Aquest dimarts, més Champions a RAC1.
RAC1. Tots som u. Versió RAC1 amb Marc Serra.
De seguida la crònica de successos amb el Toni Muñoz, que fa com, què et diré jo, un quart d'hora, 20 minuts que volta per aquí la redacció. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Comencem amb, analitzant amb el Toni un cas que ens ha cridat molt l'atenció. Aquesta hora de la tarda, l'alcalde de Barcelona, Joan Jaume Collboni, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, participen a la Junta de Seguretat de la capital catalana, on juntament amb comandaments policials abordaran els reptes de la ciutat en la lluita contra la delinqüència. Mm. Una ciutat que, depèn de qui parles, no té cap problema i no passa res, i depèn de qui parles... Doncs
és a l'oeste.
És a l'oeste. Això segurament provocarà que parlin d'un robatori d'un Rolex a punta de pistola el passat dimarts a la nit al 99 Sushi Bar, un establiment ubicat al barri de Sarrià Sant Gervasi de la ciutat Comtal. És un cas on crida l'atenció diverses coses. Aquest sistema a punta de pistola en un bar de sushi a la zona alta, no sé si era en quin moment del dia era.
Era a les 9 del vespre.
A les 9 del vespre. Mm. Què pots explicar-nos?
Doncs mira, això passa dimarts passat, sobre les 9 del vespre, al restaurant 99 Sushi Bar, que diguéssim és un restaurant de la zona alta, que està molt a prop d'aquí de RAC1, aquí al costat de Pau Casals, d'aquests jardins que hi ha aquí al costat, al costat del Turó Parc. Doncs és un local molt freqüentat doncs, per la gent, podríem dir, no diré adinerada, però la gent que es vol gastar uns calarons per anar a dinar o per anar a sopar, no?
Panxutxi.
Fan sushi, fan sushi, sí.
Fan sushi. Sushi no,
Sushi.
Sushi
de qualitat.
Sushi en japonès. Sí, en un barri, diguem-ne, benestant de la ciutat de Barcelona.
Us penseu que no sé res, sé coses...
De fet, és un restaurant que té diversos locals al llarg de Catalunya i també a Espanya, i és un dels que s'instal·larà al nou Santiago Bernabéu, per exemple. Vull dir que és una mena de cadena, però molt ben situada i molt ben instal·lada.
Quina alegria que em dones.
De renom, no?
Sí, noi.
Aleshores, sobre les 9 de la nit, hi romp en aquest local un jove vestit amb una jaqueta, cara descoberta, i el metre l'interromp i li diu on va vostè, no? I ell directament es dirigeix cap a una taula on hi havia una parella que estava sopant, concretament... era el Pepe Oriola, que és un pilot d'automobilisme català que corre doncs, en turismes, i ràpidament treu una pistola, l'encanona, li posa la pistola al cap i li demana que li doni el rellotge.
Mare de Déu.
Sí, però, o sigui, entra al local amb la pistola, suposo,
amagada,
passa el filtre.
No passa, se paragona.
Bueno, sí, vull dir...
Home, a veure, no hi ha seguretat en un restaurant, clar.
No hi ha seguretat, però...
I entra gent... No,
filtra, em refereixo a que passa al metre, el de l'entrada, el que et pregunta
on va vostè. Sí, perquè no anava amb la pistola fora, clar, era...
No, i si hagués entrat la pistola fora, encara hagués entrat amb més facilitat.
Sí, potser s'haurien amagat tots segurament. Sota la taula, clar.
Aleshores, li col·loca la pistola al cap, li demana insistentment que li doni aquest rellotge. Clar, això genera molt d'enrenou en aquell restaurant, que aquella hora doncs està ple, és un dimarts a la nit i està ple a vessar.
tots aquells clients ràpidament es tiren a terra, pensant en veure doncs, que aquell home doncs, ha tret aquella pistola, i el Pepe Oriol el que fa és donar-li el rellotge i deixar que marxi, no? Aleshores, en aquest cas, jo n'he sentit pocs com aquest, o de fet crec que és el primer que jo escolto que passa d'aquesta manera. És un cas, jo m'atreveixo a dir, sense precedents. Perquè és veritat que a Barcelona estem acostumats a robatoris de rellotges de luxe, sí, en els últims anys, des que, diguéssim, les carteres amb diners en efectiu han desaparegut, els lladres van directament a buscar mòbils i, sobretot, rellotges de luxe que porten o freqüenten normalment els turistes més adinerats. No?
Bueno, ho hem vist pel carrer en alguns vídeos.
T'ho dic jo que m'he trobat al Passeig de Gràcia. Uns crits...
Bueno, redueixen la persona que porta el rellotge i el distreuen o l'amenacen i adéu-siau
rellotge. I normalment el que fan és esperen a les seves víctimes als voltants, diguéssim, d'hotels de luxe, no? On se suposa que hi haurà aquesta gent que té aquests diners i que sortiran a sopar amb un rellotge valorat amb milers d'euros, no? Però clar, aquí estem parlant d'un cas en què el lladre entra a un establiment i encanona el client directament a dins, en un lloc
totalment públic
i on hi ha moltíssima gent. Sí. No?
Com si sabés que aquella persona tenia rellotge.
Aquest és l'altre tema.
No? És a dir, sembla que aquesta persona ja sabia on anava, no? Ja havia detectat una o dos abans, quan va entrar a l'establiment, el rellotge del Pepe Oriola, o bé... d'alguna manera sabia que hi havia una persona que tenia un Rolex valorat en 14.000 euros,
Jesús,
que és el que costava el Rolex que li van robar amb aquest noi.
I sense cap mena de problema en què aquesta persona sigui totalment identificable.
Clar,
anava cara descoberta.
I de fet, ara...
Càmeres o
però hi ha hagut
sigui.
Altres robatoris a punta de pistola, no?, a Barcelona?
Jo crec que sí, és a dir, ara... Sí,
és que ara
sí,
estava sí, llegint, sí que hagut, sí que estava llegint, sí, que hi va haver un altre el 28 de gener al carrer Tosset, a la part alta de Barcelona, també a punta de pistola.
Cert.
El 6 de febrer, uns lladres van assaltar i van tirar a terra, també a punta de pistola, un home al carrer Immaculada.
Imagina't.
I el dia 9... un altre robatori amb aquest modus operandi al carrer Bonanova.
Però estem parlant al carrer.
Sí, al carrer.
Clar, aquí estem parlant que entren directament a un restaurant a buscar la víctima i a robar-li a l'interior de l'establiment. No? Ja. Jo crec que això és la diferència.
I llavors com acaba l'acció? És a dir, ell acaba fugint?
Acaba fugint amb el rellotge i ja està. I l'endemà doncs, el Pepe Oriol el que fa és anar a presentar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. El Pepe Oriola... va parlar amb els companys del Caso, que li van enregistrar aquest àudio que podem escoltar, i ell explica en primera persona com va viure aquest incident.
He entrat al 99, m'he sentat a la taula que dona a la finestra, portava ja com una hora, i de cop entra un tio així raro, amb la jaqueta així com, diguéssim, un tip com Moncler així grossa, i el tio va com a la taula darrere meu. Jo me'l quedo vibrant en plan, i el metre també, en plan, d'onde va? El metre li pregunta i ara que es gira, el tio treu la pistola de la jaqueta, la carrega, me la fot al cap i em diu el reloj. I jo dic, toma, cógelo. I el tio, com no podia, perquè tenia una mala pistola i amb l'altra mà no me'l podia treure el rellotge, em diu el reloj. La gent ha començat a fotre sota les cadires i les taules... I al final ja te doy yo, tranquilo. I me l'he tret, me l'he agafat i se l'he donat. I ha marxat. Però bueno, imagina't.
Déu-n'hi-do,
eh?
Déu-n'hi-do.
I no van trucar de seguida a la policia?
Sí, havien trucat directament en aquell moment a la policia, però de moment encara l'estan intentant localitzar.
Fixa't el que he dit, que estava en una taula, feia una hora al costat de la finestra.
Sí.
Llavors, podria ser que el gànster aquest, des de fora del carrer, veiés que el rellotge...
També és veritat.
Ho prepareix tot i entra.
També és veritat. També és veritat.
I com que això és a l'oeste...
És a l'oeste.
Però, a veure, aquest cas, com dèiem, ens ha cridat l'atenció. El Toni deia que no és un modus operandi habitual. Aquí hi ha una altra opinió damunt de la taula. Veurem què precisament n'opina el Toni d'aquesta qüestió. Salvador Sostres, columnista del diari ABC, ha publicat un article titulat Atracos en la zona alta, on reflexiona sobre aquest robatori i en què insinua que els cambrers del 99 Sushi Bar podrien estar implicats en aquest succés. Dos qüestions. què diu exactament Sostres i tu què n'has pogut saber?
Bé, de moment el que diuen els Mossos d'Esquadra és no confirmen aquesta informació, la desmenteixen, de fet, i bé, però crec que és interessant el que diu el Salvador Sostres, almenys per reflexionar, no? Vull dir que no hem d'acusar ara els cambrers del 99 Sushi Bar d'estar consorciats amb ningú. Però ell el que relata, diguéssim, són dos antecedents en els últims anys en què dos clients que sortien d'aquest restaurant de luxe...
Del mateix,
van ser atracats al moment de sortir, no? I està parlant, per exemple, de l'advocat Pau Molins, advocat de la infanta Cristina, de Shakira,
sí, d'un Pau, sí, sí. I n'hem parlat de dies vegades amb el Pau Molins.
De Sandra Rossell, no? Doncs aquest advocat va ser atracat al pàrquing de casa seva a l'abril del 2022, li van prendre també un Rolex, i, segons apunta els Sostres, venia de dinar en aquest restaurant, no? I aleshores considera que potser algú devia donar el xivatasso i el van seguir fins a casa seva per prendre-li aquest rellotge, no? Això és una de les hipòtesis que planteja. I l'altra és Marcel Granollers, el tenista, que també en aquesta zona, a l'agost del 2022, li van robar un Patek Philippe de 50.000 euros justament en el carrer d'on hi ha aquest restaurant, no? Aleshores, aquí tenim diverses hipòtesis.
Però havia anat al restaurant?
Havia anat al restaurant.
Havia anat,
aleshores,
també?
Clar, aquí el que planteja el Sostres, que és un polemista, doncs és, ara ja no podem anar, els rics no podem anar ni a dinar segurs, ni a fer ostentació en el nostre barri del rellotge que tenim, perquè pot ser que ens atraquin i ens fotin una pistola al cap, no? Això és una mica el que ve a dir aquest article, bueno, que... en base a aquests precedents. És veritat que, al final, també un pot arribar a la conclusió que es tracta de, si hi ha un hotel de luxe i hi ha que estàs a les immediacions, exacte, i t'estan esperant, exacte, aquests lladres, doncs el mateix pot passar amb un rellotge, amb un restaurant de luxe.
Que evidentment no tingui res a veure la gent que hi treballa, ni tingui cap mena de, no hi hagi cap mena de teoria de conspiració, senzillament per ser un lloc on hi vagin amb pasta. Clar. Que són susceptibles de tenir aquest tipus de rellotges.
I el que deia el senyor Requesens, sí, si s'asseuen al costat de la finestra...
Efectivament.
I des de fora es veu
perdoneu, que si ara no podràs anar pel carrer amb el rellotge que t'has pogut comprar la vida, és que també
s'hauria de poder anar, senyor Marcelí.
És clar, és que arriba un punt que sí que el culpable ets tu perquè vas amb un rellotge car. Potser ens hauríem de fer mirar això.
Jo vaig amb un de falsificat.
Jo crec que en algunes ambaixades o en algunes agències de viatge es deu estar recomanant als turistes que venen a Barcelona que no portin aquest tipus de rellotges. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Mira, 50 euros i no diries que no és Rolex.
No,
escolti, es veu bastant que és una imitació,
sí,
això.
No.
Disculpi que li digui, però...
Aquest no li robaran,
No.
I a més està com entelat, com si li hagués entrat aigua dins.
Sí, és que m'han dit que es podia, però sí que és veritat.
La veritat.
Jo miro el sol i veig el sol, depèn de la façana que em toca, i ja sé l'hora que és.
Perfecte.
Això sí que és un luxe.
Mira.
Bueno, canviem d'història perquè el Toni ens vol parlar d'un dels casos sorprenents d'aquests darrers temps. Estem parlant de l'assassí de Morata de Tajuña, parlant de Dilawar Hussein, que fa unes setmanes va ser notícia per haver confessat ser l'assassí de tres germans a Morata de Tajuña, a Madrid. Doncs bé, Hussein torna a ser notícia aquest cop perquè dijous va matar el seu company de cel·la,
Jesús,
al mòdul 12 de la presó d'Estremera, el destinat a presos conflictius. Ja fa unes setmanes el Toni ens explica aquest cas, que ens va deixar amb la boca oberta, que ara té una derivada, que és la que estem comentant justament ara.
Sí, sí, i és que aquest home, podríem dir que en només un mes ha acabat amb la vida de quatre persones.
Imagina.
Primer dels tres germans que vivien junts a Morata de Tajuña i després del company que li vam col·locar en aquesta cel·la. I... posem una mica en antecedents quin és el crim de Morata de Tajuña,
sí,
després expliquem què és el que va passar en aquesta cel·la. El crim de Morata de Tajuña es descobreix el 18 de gener del 2000, bueno, d'aquest any, el passat 18 de gener, en què apareixen, la Guàrdia Civil entra després de que els veïns posessin en alerta a la policia dient, escolta, fa molt de temps que no veiem els tres germans, tiren la porta a terra i troben els cadàvers apilats i carbonitzats de l'Àngeles, l'Amèlia i el Pepe, que eren tres germans de més de 70 anys que vivien en aquest municipi que està situat a 40 minuts de Madrid. Això va generar doncs un gran enrenou, que és el que els hi podia haver passat a aquests tres germans. Ja en aquell primer moment doncs es va explicar que aquestes dues persones, aquestes dues dones, havien estat víctimes d'una estafa amorosa que s'havien enamorat d'unes persones doncs, que les estaven estafant, que es feien passar per militars nord-americans destinats a l'Afganistan i que els hi estaven fotent tots els calés, dient-los, no, fent-los promeses, i de fet fins i tot en un dels casos un va dir doncs, que el seu company havia mort i que li havia deixat l'herència a una de les seves promeses i que per tenir accés a aquesta herència doncs, havia de pagar, diguéssim, una mena de taxes per els tràmits burocràtics. I tot això doncs, va generar en un autèntic enrenou que feia 7 anys que durava. Recordem doncs, que aquestes dones havien estat estafades en els últims 7 anys i anaven pagant religiosament tota la seva pensió de jubilació que rebien, l'anaven ingressant al compte d'aquests estafadors.
És allò que dèiem, com pot ser que durant tant de temps hagis estat enganyat, i vam explicar en el seu moment també que depèn molt de les circumstàncies que t'envolten, i que també hem explicat en aquest programa que persones doncs, menys vulnerables que el cas que ens ocupa han caigut també en estafes d'aquestes amoroses.
Sí, sí, fins i tot en aquest cas, aquesta família tenien una propietat a Madrid, un pis que van vendre i tots els diners íntegrament els van ingressar als comptes dels seus estafadors, que eren uns 300.000 euros. Per tant, aneu calculant...
Clar, però ja has de creure, però...
Cegament.
Cegament, per vendre't un pis i posar allà la calarada que et dona.
L'amor és sec.
No, i això al final és una història molt trista de soledat, no? De gent que se sent sola i que necessita sentir-se estimada i al final s'agafa el primer que passa, no? I aleshores, el que va passar aquí és que 4 dies després de la troballa d'aquests dels cadàvers dels 3 germans, va haver-hi una persona doncs, que havia tingut contacte amb aquesta família, que es diu Dilawar Hussain, que és una persona amb nacionalitat espanyola, però d'origen pakistanès, que porta 20 anys vivint a prop de Morata de Tajuña, va confessar el crim. I sembla ser doncs, que era perquè ell li havien explicat aquesta història a les germanes, dient doncs, que, bueno, que necessitaven diners per cobrar aquesta herència, ell s'ho va creure i els va deixar 60.000 euros. Val? Aleshores, en un primer moment, tots vam pensar que com que hi havia aquest deute...
O sigui, enredat dels enredats.
Exacte. Ell es va creure que, efectivament, aquestes dues persones tenien una relació amb uns militars nord-americans destinats a l'Afganistan, que un d'ells havia mort i que li havia deixat aquesta herència, però que per cobrar-la necessitava diners, i ell doncs, es va mostrar voluntari per deixar-los els diners a canvi després que li tornessin amb uns interessos. I tots vam pensar doncs, que el rerefons d'aquest crim era això, no? Aquest deute de 60.000 euros.
Sí.
Però ara hem sabut noves informacions, tenim un detall més, perquè tots vam pensar, bueno, però per què reacciones amb aquesta violència, no?
Bueno, perquè t'han estafat, no?
Sí, però t'han estafat.
Però Marc...
I es va insinuar...
No, ja, però hi vés a saber.
No, es va insinuar que el noi no hi era tot, es veu també.
Sí, però això no s'ha pogut demostrar de moment, eh?
Ah.
Home, si t'estafen 60.000 euros i són tots els diners que tens i vols cobrar-los amb interessos, home, jo no dic que la gent vagi matant les persones pel carrer, home, però que és un motiu per tenir un...
Però n'hi ha un altre, Hi ha un altre motiu.
Ai, ai.
I és, us vam explicar també, aquí fa unes setmanes, quan va passar tot això, que aquest home... en aquestes pugnes que havia tingut amb aquesta germana reclamant-los els diners, en una ocasió li va clavar una plantofada a una de les germanes i després la va amenaçar amb un martell i la va agredir amb un martell amb una de les germanes quan sortia de casa seva, no? Per aquell cas, ell va ser detingut, el van enviar a presó preventiva i després el judici va acabar amb un acord entre les germanes i aquest senyor. Però aquest senyor, des que està aquí a Espanya, en els últims 20 anys, ell ha muntat el seu negoci, va muntar un locutori, i sempre ha anat pagant, ha anat enviant els diners a casa seva, al Pakistan, on hi viu la seva mare, que estava malalta. Quan ell comença doncs, amb tot aquest embolic amb les germanes i acaba empresonat, no pot enviar aquests diners a la seva mare al Pakistan, i la seva mare acaba morint. Ell fa una relació de causa-efecte dient la meva mare ha mort per culpa meva que no he pogut enviar els diners perquè he estat empresonat i la culpa és dels germans que no m'han tornat els diners que em van dir que em donarien. I aquest és l'agreujant, és el fet que fa doncs, que reaccioni perquè culpabilitza els tres germans de la mort de la seva mare.
Que no li van tornar els diners perquè amb ells també els havien estafat. Clar.
I se sap com van entrar en contacte les germanes amb aquest Dilawar Hussain?
Aviam, era una persona que vivia pel poble. És a dir, que
era veí de la mateixa localitat.
De la mateixa localitat. És una localitat del costat, no recordo el nom, però vivia en una localitat del costat.
Partim,
tenia un establiment també de queviures.
Aquí partim de que és un grup de gent... convençuda del que els està passant. És a dir, és un grup de gent que demanava, jo és que m'ho imagino, en un poble, escolta, ens ha passat això, com per cobrar 300.000 euros, no? Per cobrar una herència, sí, en necessitem 60.000. Escolta, a veure, qui ho té, això? A veure, sí, com ho podem fer, doncs...
Demana el Hussein, que exacte, té diners
que té
estalviats,
un locutori,
i a veure
que,
si el convenceu. No,
jo crec que la cosa ha d'anar per aquí.
Sí, i de fet, quan va passar aquesta desgràcia, quan va aparèixer els cadàvers dels tres germans, tothom tenia clar, doncs, que era alguna cosa relacionada amb els diners, perquè aquestes... estem parlant de dues germanes, perquè el tercer germà, l'home, era dependent d'aquestes dues germanes, per tant, eren qui portaven la iniciativa de tot plegat, no? Però tots els veïns ja sabien que aquestes dones havien estat víctimes d'aquesta estafa, i també la majoria de veïns els hi havien demanat diners, aquestes germanes. Ja. Per tant,
era un tema conegut al seu entorn.
I ara la presó, què ha passat?
I ara el que ha passat és que aquest home, després de confessar el crim... A part, aquí també hi ha un altre detall, que ara també hem sabut, i és que aquest home, quan va aparèixer el 18 de gener als cadàvers, i la Guàrdia Civil estava escorcollant la casa on va passar tot,
sí,
aquest home es va acostar allà a veure com la Guàrdia, com si fos un veí més, un curiós, mentre escorcollaven aquest...
Bueno, això diuen que és bastant casa. Habitual, no?
Que de sí, vegades...
A les sèries ho posen.
Sí, crec que amb el Toni ho havíem comentat alguna vegada, que
l'assassí sempre apareix
al el cementiri, al funeral, i que fins i tot ho havíem explicat en el programa, de vegades és una pràctica que els serveis de seguretat, els cossos de seguretat, fan servir també per veure una miqueta qui ha anat allà i qui és parent d'aquí i si hi ha alguna cara sospitosa en un enterrament.
Sí, sí, totalment. És una pràctica molt habitual, primer, que els cossos de policia ja estan, doncs, alerta de veure qui s'acosta a les immediacions, i en aquest cas, doncs, van detectar, un cop a toro passat, però van detectar que aquell home estava allà entre els veïns, entre els curiosos que van vigilar la casa. Doncs bé, ara, el passat dijous, aquest home, el Dilawar Hussein, va acabar amb la vida del seu company de cel·la. Fins ara, des d'aquest mes i escaig, des que va ser detingut i va ser enviat a la presó d'Estremera, el van col·locar, doncs, en un altre pres, en un mòdul de seguretat, i sembla ser que fins ara, fins aquell moment, no hi havia hagut mai cap conflicte entre aquests dos interns.
Perquè qui era, sabem?
Sí, es deia Ángel Asenov, era conegut com el Búlgaro, i era un home, doncs, que feia més d'una dècada que entrava i sortia de la presó, està acusat d'intent d'homicidi, i de fet havia ingressat feia poc temps a la presó per, això no sé si ho podem explicar, per violència masclista, val? Per haver maltractat d'una manera brutal a la seva parella. Doncs bé, sembla ser, doncs, que amb aquest pres, l'assassí confés dels tres germans de Morata de Tajuña, doncs, jugaven als escacs, i en una discussió aquest Dilawar Hussein va agafar una pesa que havien robat del gimnàs. Ai. I li va clavar diversos cops al cap.
Jesús.
I el va matar.
Hòstia, noi. Però no hi ha discussió jugant escacs?
No sabem quina és la causa... No,
però aquí hi ha dues coses. Primer, evidentment, té un perfil totalment violent, i després potser això apuntaria al que vostè deia abans, que potser és una persona que no acaba de girar rodó o té algun tipus de problema de salut mental. Ho dic perquè, clar, amb una baralla d'escacs...
Més val deixar-lo guanyar,
Efectivament. Més val deixar-lo guanyar.
No, també sorprèn en aquest cas, no?, que en aquesta cel·la tinguessin accés a una pesa, però sembla ser que l'havien robat sense que se n'adonessin els funcionaris. I bé, de fet, la pròpia presó i les pròpies autoritats ja havien informat de dir, escolta, aquí falta una pesa del gimnàs. On està, no? Doncs va aparèixer, malauradament, la matinada del dijous.
Quina història, tu!
Va ser el propi assassí, el propi autor, confés, doncs, que qui va trucar als funcionaris i va dir, li van dir, què ha passat? I diu, sí, bueno, he matat el meu company de cel·la.
Sí, esclar, a veure, clar, tampoc ara... no podia amagar,
No hi havia més sospitosos.
Però aquest home hauran de posar-lo per separat de la resta de reclusos, sí, perquè, clar, és un perill.
Sí, de fet, ja
però per
fet...
sempre, com es porta això?
No, ara estarà en aïllament, de fet ja està en aïllament, té només dues hores de pati on surt sol, sense estar en contacte amb la resta de presos. Ara, òbviament, se li ha afegit una nova mort, un nou assassinat, en el seu expedient. Per tant, ara està en presó preventiva no només pel triple assassinat de Morata i Tajuña, sinó també per l'assassinat que s'ha comès a la presó d'Estremera. Per tant, són dos causes, seran dos judicis diferents els que haurà d'afrontar, i mentrestant doncs, estarà en aïllament i veurem com evoluciona. Després suposo que tornarà al primer grau i ja estarà en contacte amb altres presos, però de moment sabem això, doncs, que està en aïllament.
Quina història i quin final, aquest gir final de guió, evidentment ningú se l'esperava. Com tampoc ens esperàvem que passessin tantes coses a l'aeroport de Barcelona, n'hi ha un parell que ara comentarem.
Què ha passat?
Aquest cap de setmana ha estat notícia per dos motius.
És l'oest, això és l'oest.
Bueno, és que al final tindran raó, El primer és que dissabte a la tarda la presència d'un dron no notificat va obligar a suspendre l'enlairament d'avions durant 40 minuts. No és que passi de cop i volta un avió d'aquests de joguina, sinó el trànsit paralitzat durant 40 minuts per un dron, que jo entenc com pot ser tan fàcil d'entrar a l'espai aeri.
Bueno, porque las platges están ahí al costado del aeroport y como ya es temporada así que fa calor, pues había ahí bastante gent a la platja y mira, ahí está fent proves con el dron.
A veure, o sigui, estem en un punt que els drons estan molt, molt, molt avançats, són molt sofisticats. Sí. No hi ha una possibilitat de posar uns inhibidors
Ha
unes freqüències?
Ja hi són, en teoria. I, de fet, hi ha un sistema que detecta la presència quan hi ha un dron que envaeix l'espai aeri, ràpidament s'activen les alarmes i els Mossos tenen capacitat per fer-lo caure.
Un rayo láser i avall.
Bueno, rayo láser
no seria això, però
inhibeixen la freqüència i aleshores deixa de tenir contacte i cau al terra, no?
És a dir, tallar la connexió entre el dron i el... I
això és el que no va passar aquest dissabte.
Menos mal, perquè con lo que me va costar...
Va.
Escolti.
Venga.
I de fet són diverses tripulacions les que van informar de la presència d'un dron no coordinat, és a dir, que no havia estat notificada la seva presència a les immediacions de l'aeroport del Prat. Hi ha diversos avions que a l'hora d'aterrar diuen, escolta, que per aquí hi ha un dron, van avisar les autoritats, i en el moment en què els Mossos van reaccionar, ja no van trobar ni el dron, ni tampoc el propietari d'aquest dron.
Però van trigar molt a reaccionar, perquè van estar 40 minuts sense operació a l'aeroport...
Sí, sí, això és el que...
A mi em sembla increïble que un dron que passa per allà, que no es pugui inutilitzar i que aturi el trànsit durant tanta estona.
Sí, 40 minuts, sobretot el que van ser els enlairaments, i després també, segons expliquen els controladors, van haver de reconfigurar les pistes on havien d'aterrar i on s'havien d'enlairar.
És un trencaclosques, se't mou una peça i tens un problema.
I es pot saber qui era el propietari d'aquest dron?
No,
hi ha manera de saber-ho?
L'estan buscant.
Que no hi ha càmeres vigilant per tot arreu, perquè ara com que hi ha càmeres per tot arreu...
Sí, però clar, és que l'espai aeri de l'aeroport del Prat és molt gran. Vull dir, és que estem parlant que és des del Maresme fins al final.
No hi ha, però em refereixo a tot el que és la part on hi ha les pistes. Que
el
no
perímetre, el perímetre.
Sí.
No ho sé.
Bueno,
càmeres aèries, no ho sé.
No aèries, no. Però que n'hi hagi, com es diu això, enfocant els afores, saps? Que
sí, el perímetre.
Si hi ha unes tanques, doncs els afores, que hi hagi les càmeres mirant a veure qui
s'ho posa. A veure, segur que sí, però que no l'han trobat.
Però allà és una zona on hi ha molts spotters, no? Hi ha gent que s'ha
de fer
fotografies i tot això.
No fa cap mal.
No fa cap mal. El problema és tenir un dron que pugui accedir d'aquesta manera tan simple a un espai destinat a l'enlairament dels avions a l'aeroport del Prat i també l'arribada. I sense deixar l'aeroport del Prat, una altra qüestió sorprenent, aquest cap de setmana, una baralla entre sense sostres que va acabar amb un ferit greu. Però sense sostres que vivien a l'aeroport.
Sí, a la Terminal 2, ahir a la nit es va registrar una baralla entre aquests dos sense sostres que normalment passen la nit en aquesta Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Es van barallar i un d'ells li va girar un cop al cap amb una ampolla de vidre que va ferir de gravetat a aquesta altra persona. Va ser traslladat a un centre mèdic en estat greu, la seva vida no corre perill, i de moment no s'ha pogut localitzar l'autor dels fets. L'estan buscant els Mossos d'Esquadra.
Molt bé.
Hi ha una altra qüestió que fa temps que ens preocupa i que, a més, sempre que en parlem al programa rebem un munt de notificacions i un munt d'experiències, que és, i s'ha de dir així, la violència que hi ha en l'esport amateur. I concretament en el futbol. Violència a les grades, perquè hi ha pares i mares, normalment hi ha pares, que s'excedeixen en el seu entusiasme, per
dir-ho
així.
Com a salvatges.
Sí, sí, de vegades així, i de vegades també violència entre els propis practicants, que acaba molt malament.
Però canalla joveneta.
Són canalla joveneta. Parlem d'un parell de casos de violència en l'esport amateur. Dissabte a Móra la Nova, durant un partit de futbol sala, entre l'equip local i el futsal Tortosa, hi va haver una baralla entre jugadors i aficionats.
Què dius?
O sigui, va acabar la cosa bastant malament.
Jesús.
Això és la primera divisió catalana. Són dos denúncies als Mossos per agressions a la grada, i el partit va haver de ser suspès per cops i cadires voladores.
I ara...
que van deixar diversos ferits sense gravetat.
Oh, però...
I fa tres setmanes, en un partit de juvenils, entre la Terlenca del Prat de Llobregat i el Sagrat Cor de Sarrià, es va produir una brutal agressió contra el porter rival de 16 anys...
I ara...
que podia haver acabat amb tragèdia.
Sí, això va passar el 27 de gener, un dissabte, partit entre la penya barcelonista Terlenca, que és la del Prat, i el Sagrat Cor. S'acaba el partit i hi ha una desena d'aficionats que estaven allà al camp veient aquest partit, que salten al camp i van directament a agredir el porter rival.
I van a pel porter. A linxar el porter.
Sí, segons han explicat, i va publicar doncs, La Vanguardia, el Jurek Fit aquest cap de setmana, sembla ser doncs, que en aquest partit el Sagrat Cor va marcar un gol pràcticament a l'últim minut, a les acaballes del partit, i el porter, doncs, òbviament, com que estava content, doncs va tancar el puny així i va fer com un bien, no?
Bueno, bravo, com un gest.
Com un gest de
normal.
Com si s'hagués dirigit a la grada.
És igual.
Una cosa és més ètica i l'altra és menys ètica.
Sí, però pots alegrar perquè
guanyo. Sí, però de vegades està alegre.
No era poc ètic celebrar-ho.
Sí, però em refereixo a que encara que s'hagués dirigit al públic i els hi hagués dit de tot, res justifica una agressió. Res justifica una agressió.
Però tampoc no va passar això.
No va passar això.
No va passar això, sinó simplement ell va celebrar, va fer així. Exacte, va aixecar el puny i ja està en senyal doncs, de felicitat
de victòria. Sí, sí.
I sembla ser que en aquell moment, segons expliquen doncs, els testimonis, una persona de la grada va cridar-li, com segueixis celebrant, et trencarem les cames.
I ara...
Des de la grada, eh?
Des de la graderia, sí, sí.
Això seria els seguidors, per dir-ho així...
Del Terlenca.
Del Prat de Llobregat.
I és el que passa. És a dir, quan acaba el partit, el porter està saludant-se i al final del partit amb els jugadors rivals i celebrant-ho amb els del seu equip, quan de cop i volta rep un impacte, una puntada de peu a les cames,
i ara?
I se li tiren, s'abraonen a sobre seu una sèrie de jugadors i el comencen, bueno, de jugadors o de gent de la graderia, tot i que dels quals n'hi havia algun jugador del Terlenca, però no d'aquell partit, sinó d'unes categories diferents, que estaven veient el partit, i es llancen a sobre seu i el comencen a agredir.
Jugadors i aficionats.
I la gent no els aparta?
Quina gent, la
resta de jugadors, o sigui, treure de sobre...
L'acció va ser molt ràpida, va durar 30 segons. O sigui, va ser una agressió molt ràpida, però clar, de molta gent, contra una única persona, un jove de 16 anys, que va rebre, òbviament té diversos cops a tot el cos, i després li van trencar un dit de la mà.
I tots sabem com pot acabar una agressió d'aquest tipus. Una patada al cap, un cop a una zona vital, estaríem parlant d'una autèntica desgràcia, recordem, d'un porter de 16 anys, en un partit amateur.
Sí, sí. El propi club, el Terlenca, doncs, va poder identificar un dels agressors, sempre ells diuen doncs, que va ser només un, tot i que els testimonis presencials, entre els quals la mare del porter va dir doncs, que eren una desena de persones. Aquest jugador doncs, que ha pogut ser identificat com un dels agressors, li han imposat una sanció a la Federació Catalana de 8 partits de suspensió perquè no podrà jugar
només
a futbol, i el club, el Terlenca, doncs, li han imposat una sanció de 3 partits que haurà de jugar a porta tancada.
Em sembla poquíssim, en els dos casos, 8 partits, això és digne d'una expulsió definitiva, si no amb càrrecs, fins i tot penals.
Mireu.
En aquest cas, si es confirma, evidentment, aquesta agressió.
S'ha interposat alguna denúncia?
Sí, òbviament, la família del nano doncs, van anar als Mossos d'Esquadra i van presentar una denúncia
Jo no sé si és la contaminació, no sé si és el que mengem, alguna cosa passa, que la gent està massa violenta.
El que passa des de fa molt de temps és que hi ha molta violència i molts nervis en les categories inferiors de futbol. Els clubs, em consta, perquè n'hem parlat algunes vegades i a més conec gent que hi treballa, hi ha un gran esforç per rebaixar aquesta tensió.
No anirem a parar.
Es diu, es demana des de les categories més infantils, més inferiors, que això no passi. Però jo no dic que passi cada cap de setmana, però sempre que parlem d'aquest tema... Sempre...
Hi ha molts nervis a les grades.
Hi ha molta gent que ens diu, mira, tensió. Fa un dia vaig haver un partit i va passar no sé què.
Sí, aquí el problema també és saber si ara, com que estem molt més sensibilitzats, que ens escandalitzen aquestes coses, es denuncia més i aleshores doncs afloren més aquest tipus de casos, o és que n'hi ha més?
Clar, però és que en aquest cas estem parlant d'una agressió, és a dir, no és una entrada en violència, és a dir, és
una
agressió totalment premeditada.
Jo estic convençut que aquests casos han passat tota la vida, que inclús abans n'hi havia més, però ara, òbviament, ens indignen, i per això doncs està bé que surtin, i si encara passen, doncs... Vull dir, s'han de denunciar i els hem d'explicar. Però jo crec que és veritat el que tu dius. És a dir, hi ha molts clubs que estan molt conscienciats amb tot això, des de la pròpia Federació Catalana, qualsevol federació doncs, està molt conscienciada amb això, i jo crec que s'està en el bon camí. És veritat doncs, que al final no desapareixen aquest tipus de coses, no?
Ni els energúmens, que n'hi ha a tot arreu.
No, efectivament.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Passarem pàgina de seguida, i atenció, això no m'assenari, perquè farem una entrevista que ens ve molt de gust fer. Presentarem un llibre que es diu Vaques, històries d'una veterinària rural. I parlarem de les moltes coses que li passen a una persona, a una dona, que ha decidit dedicar-se a aquest món. Cada dia una de diferent.
Manescal.
Versió RAC 1. Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ara, fins al 25 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix el més nou de marques com Hof, Vans o Furla amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village, només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Jo, si m'ho permeteu, recomano a tots aquests...
Què recomana?
Que ja passa això del futbol, que aquests nerviosismes, aquest malestar, i els recomano que facin tai chi.
Ah, molt bé.
Perfecte. Això del tai chi, és una tranquil·litat, és un relaxament, fas unes figures, escampes núvols, fas coses així que semblen una mica estranyes, però que van molt bé per la tranquil·litat de la persona. I si vols estar tranquil a casa fent tai chi, ho pots fer llogant el servei de manteniment de Rotxat, que escolta, és un servei ole, amb la seva revisió exclusiva de 14 punts, tenen 6 mesos de garantia per a cada reparació.
Vol fer una mica de tai chi, senyor Buigas?
Faci una mica de tai chi. Aixequi la pota. Aixequi la pota.
Aquesta no puc.
Doncs aixequi l'altra.
Ara.
Li grinyola una mica, eh?
Fa mal aquí.
Sí, va, no s'ho preocupi. També si es fa derrotxat, té 6 mesos de garantia, tant per les potes com per la caldera.
Ara no pot tornar a posar al seu lloc.
Bueno, doncs què hi farem? Alabat sigui Déu. I miri, pensi una cosa...
No, que no està així, no està així, això no està així.
Calmi's. No, això és Kung Fu. Això és Kung Fu. No es confungui. No es confungui. No es confungui.
M'has fotut un cop a la cuixa, gripolla.
No sé què de fusta, això, per trencar.
Escolteu.
Digui.
Sisplau, 15% de descompte si ho feu a roadchat.com. Roadchat? Roadchat res d'això. Roadchat són els experts de la tranquil·litat. Ells són una colla de cabres boges.
Senyor Buigas.
Que s'ha fet mal?
S'ha fet mal, ara.
Tot sigui per fer gràcia.
Ha apretat massa la cosa.
Mare.
Esteu escoltant la versió RAC1, falten 15 minuts per les 6 de la tarda. Unió de Pagesos prepara amb agricultors francesos una protesta a la frontera amb França. Creuen que això incrementaria la pressió de cara a la Comissió Europea i mostraria que part de les reivindicacions del sector són globals a tot el continent. Ho ha explicat aquest matí el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Possible que la setmana que ve tornem a tallar connexions amb frontera, no? S'està treballant amb entitats organitzatives de l'altre costat, això... El ritme, doncs, cada un té el que té, no? I el que hem de fer és intentar motivar la gent. Si hem començat una lluita, hem d'intentar que aquesta arribi a bon port.
Avui volem conèixer més de prop el món de la pagesia, però d'una manera una miqueta diferent. La pagesa i veterinària rural Imma Puigcorbé ha escrit el llibre Vaques, històries d'una veterinària rural. Es publica sota el segell de l'editorial Cossetània i surt a la venda d'aquí una setmana, el 28 de febrer, però nosaltres, escolta'm, ja hi hem tingut accés. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Felicitats pel llibre. Era una història que crec que feia falta. Per dona, per veterinària, per pagesa i no sé si per alguna altra cosa més.
Bueno, sí, suposo que... I per conèixer el món rural, no?, una mica, jo crec, no?, per donar a conèixer com treballem una mica aquesta gent rara que vivim allunyats de les ciutats.
La pregunta és per què? Per què? Per què t'hi poses? Per què ara t'has de posar un guà d'aquells llargs que acaba ensangantat? Per què? Per què?
Per què m'hi poso a escriure el llibre, no? La pregunta és...
No, la feina, per què t'hi dediques?
La feina. Doncs, bueno, jo crec que és una vocació. Jo, des de molt petita, sempre he dit que volia ser o pagesa o veterinària. I crec que no ho he triat mai. Jo això ho he portat a dintre i no he sabut dir res més que això. O sigui, que jo crec que, no ho sé, que la meva família, tots som gent pagesa... que han viscut entre animals i jo m'he criat així. Suposo que no sé si és una cosa bona o dolenta, però segueixo la nissaga.
Aquest tòpic dels veterinaris rurals que tenim, que aneu sempre amunt i avall, que no us podeu acabar mai la sopa a l'hora de dinar, ha nascut un vedell, ara una cesària... És cert o és massa exagerat això, que no pareu ni un moment?
Bueno, és bastant cert i cada cop una mica més cert, perquè cada cop som menys.
Ja. Yeah.
Sí.
Bueno, tens 15 vaques i 11 vedells. Caram. I en una publicació a Instagram expliques fins a quin punt us està afectant la sequera a l'hora d'alimentar-los. Dius que si mengessin bales de palla tot l'any hauries de vendre els vedells a més de 1.000 euros per no tenir pèrdues. I això sense, evidentment, comptar les hores de feina. Quines solucions esteu aplicant, si és que n'esteu aplicant algunes? És a dir, com us ho fareu?
No sé, farem aviat la dansa de la pluja, si no plou. No, la solució... Estem, doncs, els ramaders de per aquí estem comprant menjar a França ja, perquè resulta que el farratge de per aquí s'ha acabat tot. Després ja estem baixant menjar de França i és l'única manera de poder alimentar els nostres animals, si no és reduir número de caps de bestiar, però això és l'últim que vol un ramader, haver de sacrificar animals seus. Però sí.
La situació és complicada, encara ho serà més, i suposo que et tocarà primera persona, perquè, clar, animals afectats, no sé si ja te n'estàs trobant més per culpa de la sequera o encara no.
No, sí, exacte. Penseu que alimentem els nostres animals, però a vegades hem de racionar una mica l'alimentació. No vull dir que no els alimentem, sinó que a vegades són animals que potser haurien de tenir una condició corporal molt millor de la que ara tenen, però estem passant en un impàs que és dur per tots, i al final, segons les previsions meteorològiques que diuen que fins la tardor no tindrem bones pluges, jo crec que molts agricultors i ramaders acabaran plegant, i el número de caps de, bueno, dels cens de vaques, doncs, disminuirà a Catalunya, n'estic seguríssima.
Imma, on t'hem d'ubicar? On sou?
Ara mateix a la Garrotxa. Fa ja 2 anys que tenim un projecte personal amb la meva parella, i és, bueno, el que explicau vosaltres, de les 15 vaques i 11 vedells.
Això vol dir que si hi ha algun problema amb altres vaques, vedells, animals, els pagesos ramaders venen a tu, o és allò que també tenim molt gairebé de pel·lícula, que agafes una furgoneta, un tractor, un jeep, i vas fent voltes amunt i avall? Com es mou una veterinària?
Sí, nosaltres tenim un cotxe i és la nostra clínica amb rodes, no? Jo els matins faig de veterinària 100%, i a les tardes, algunes tardes faig més de veterinària i altres més de ramadera, però sí, nosaltres tenim un cotxe on tenim tot, absolutament tot, per atendre els nostres clients, o els nostres pacients, que són les vaques, en aquest cas.
És a dir, el cotxe és el teu hospital. Mm-hmm. El que no hi hagi allà dins, malament.
Malament. Sí. Bueno, hi ha alguna història en aquest llibre que explico, no?, que els veterinaris rurals hem de tenir molt enginy per tal de poder solucionar a vegades situacions que ens trobem i que no sabem, les hem d'afrontar d'alguna manera perquè no tenim el material adequat, o en aquell moment no tenim l'eina adequada, i ho hem de fer d'alguna manera, però hem d'actuar, no podem deixar l'animal sense curar-lo o sense visitar-lo, o el que li faci falta en aquest animal.
Les menes d'animals, perquè esclar, vaca, vedell, i què més?
Bueno, en aquest
que tractis,
cas,
com que... a manescal.
Jo en aquest cas sóc especialista en vaques, per això he fet aquest el llibre, però sí que és veritat que pues, des de porcs a ovelles, cabres, cavalls, fins i tot he visitat gallines, vaques nanes, bueno, hi ha bastant historial, però bueno, el que faig més són vaques. Sí.
Clar, tu treballes tu sola, estem fent el símil amb un metge, no?, amb un hospital, amb un hospital veterinari, fins i tot. Decisions les prens sempre tu sola, o allò, tens un mòbil connectat amb algú? Com ho fem, això?
Sí, o sigui, jo treballo sola amb el meu cotxe i faig les visites i tal, però estic dintre un equip de veterinaris, que som uns quants veterinaris en aquest equip, i sí que és veritat que és molt d'agrair tenir altres persones per tal de tenir altres punts de vista, però sí que és veritat que un veterinari rural ha d'entendre de traumatologia, com d'infeccions, com de paràsits, com, vull dir que ho hem de saber molt de tot, i potser no som molt especialistes en una cosa en concret, però sí que has de saber-te treure les castanyes del foc tu solet.
Doncs mira, jo avui preguntava, dic, a veure, anem a buscar exemples, no, de coses que hagin passat per entendre millor la teva feina. En aquell llibre, Vaques, històries d'una veterinària rural, per exemple, expliques la primera vegada que vas haver d'operar una vaca.
Pobre,
i em consta que no va anar com esperaves.
Vaja.
I què va passar?
No va anar com esperava, perquè resulta que quan li vaig aplicar l'anestèsia va tenir una reacció anafilàctica. Se'm va estar a punt de morir la vaca.
La primera vegada,
La primera vegada, sí, va ser una mala experiència. I, bueno, de partir d'allà, pues, aprens, no?, en què... que les coses no sempre surten com un vol, i que has de ser ràpid en practicar certes... bueno, certes cures o aplicar medicaments o això per revertir certes coses que et poden passar, no? Al final és tenir una mica de... bueno, tenir en compte que moltes vegades et podràs equivocar, però n'aprendràs amb totes aquestes vegades que et vas equivocant.
Una reacció anafilàctica, disculpa, Imma.
En una vaca.
En una vaca, això què és?
Què fa la vaca?
Què li passa?
La vaca se li
és al·lèrgia, o què és?
Sí, o sigui, és una al·lèrgia en la qual hi ha una inflamació molt gran a nivell de tot l'organisme, i el que veiem a la vaca és que el pèl es posa de punta en certes zones com si fos una granissada, però en el pèl veiem que el pèl es posa de punta, i la vaca li costa respirar perquè les vies respiratòries s'obstrueixen a causa de la inflamació, i és una vaca que se t'està ofegant.
Mare,
que s'està estossegant, que estira el coll, que no pot respirar... Sí. No és, la situació no és agradable.
El llibre dius, a la vaca li costava respirar, picava de peus a terra, intranquil·la, cada vegada tossia més, tenia els ulls sortits i vermells.
Jesús.
I també confesses, sí. Dius, em vaig quedar petrificada i amb el bisturí a la mà sense reaccionar.
Com va acabar?
Exacte, com va acabar això?
El bo de tot plegat és que quan tu fas la teva primera cirurgia sempre vas acompanyada. I tenia un veterinari que va ser el meu mestre, el meu primer mestre, i ell em va dir, has de fer això, això i això, i li vam aplicar una medicació ràpidament a la vena, que me'n recordo fins i tot que vaig saltar la tanca allà a la granja i vaig arribar al cotxe i em tremolava tot i no sabia on tenia el medicament, i són moments que són segons segurament, però per tu passen com a 100 minuts i al final li vam aplicar la medicació i va tenir una reacció molt ràpida a la medicació i va tornar a estar en si la vaca, a deixar d'estossegar. I al final tot va anar molt bé.
Molt bé.
Però aquell moment no la devíeu poder operar, vau haver d'esperar.
Vam haver d'esperar, sí, vam haver d'esperar.
I a més, una cosa interessant que expliques és que les cirurgies amb bovins es fan amb els animals drets?
Sí, es fa una sedació, o sigui, l'animal queda com una mica atontat.
Atordit.
I es fa anestèsia ben bé local, vale? No, o sigui, l'animal està de peu, perquè en vaques... Tots ens imaginem una vaca, tenen una panxa molt grossa,
sí.
I allà dintre, tu si obres aquella panxa, imagineu-vos si una vaca està ajaguda al terra i obres aquella panxa, la pressió acabaria sortint tot. I després el que fem és al costat del flanc, i ho parem sempre pel costat del flanc, en totes les cirurgies, sí, amb l'animal de peu. Si l'animal està molt malament i no es pot aixecar, sí que el fem al terra, però després ja és més complicat tot.
Carai. Escolta, una altra cosa que expliques i que també feu són rescats, perquè deies que acabaves de fer una excursió a la Vall de Núria i et truquen els bombers, allò que et deia, que la imatge que tenim dels veterinaris és que surten disparats en qualsevol moment, et truquen els bombers per avisar-te que han trobat un vedell que havia caigut per un terra ple.
Jesús.
Com ho veu resoldre, això?
Doncs mira, al final va venir el... Bueno, amb els bombers venia l'helicòpter per poder-lo treure, enlairar-lo, i al final pues, el propietari mateix del vedell va fer... Penseu que era un terra ple d'esbarzes, d'arços, de molta malesa, i el mateix ramader, ell pel pes del vedell no el podíem aixecar amb l'helicòpter, i va fer un camí des de baix de tot del terra ple fins a dalt on hi havia el vedell, i el vam poder anar fent baixar mica en mica, però el ramader va quedar, us ho prometo, ratllat per tot arreu, esgarrinxat, vull dir...
Bueno, i us esperava una sorpresa, no?, a més?
Exacte, perquè a part del vedell hi havia la vaca, que no ens la trobem, no ho sabíem, perquè veiem el vedell que estava molt tranquil allà, tan tranquil, penjat allà entre els arços i la malesa, i evidentment estava molt tranquil perquè una mica més a sota també hi havia la mare, que també la vam haver de rescatar pel mateix camí, i la mare no va sortir tan ben parada com el vedell, perquè bueno, es va fer una gran incisió.
L'arnès dels bombers no aguanta tant de pes per enlairar-la, representa.
L'arnès dels bombers suportava uns 500 quilos, i a la raça de vaques amb què estàvem parlàvem d'uns 700 quilos.
Jesus.
Per tant, era impossible. Poder treure aquell animal d'allà per via aèria. Després vam haver de fer una segona opció.
Esclar, i amb l'enrenou, aquestes bèsties tranquil·les...
No, està clar que no.
Pobret.
No. Sort que les bèsties coneixien l'amo, i per això vam poder... El pagès va poder actuar molt millor. Perquè els bombers, quan van entrar allà dintre de la malesa, aquells animals es van ficar nerviosos.
Esclar.
Però quan van sentir el seu amo, penseu que les vaques saben qui és el seu veí.
De la Vall de Núria anem fins a Irlanda, perquè expliques en el llibre que vas fer unes pràctiques en una granja i et va passar una cosa mentre munyies les vaques que crec que recordaràs per sempre. Què et va passar, a veure?
Sí. Bueno, perquè per posar-vos una mica en context, una sala de munyir és un lloc on les vaques les tens, tu estàs en una fossa que es diu, que estàs més a baix del, del que estan les vaques. Les vaques estan com a un esgró molt alt i els breguers et queden més o menys a l'altura del cap, vale? Per tal de posar les munyidores sense haver-te de jupir. Doncs resulta que, evidentment, estan més amunt que tu, però també es defequen més amunt que tu.
Per favor.
Sí, sí, va ser una sensació així una mica estranya, no? Una cosa calenta que et regalima per tot el cap i les espatlles i cap avall.
El cap et va caure la...
Sí, sí,
totalment. Com una glopadeta de nen petit quan el tens a sobre.
Sí, sí, la sensació és molt, molt estranya, però bueno,
i calentó que devia ser.
Sí, a partir d'aquell moment vaig entendre que per què portaven tots gorra els de la sala de munyir. No era pel sol que feia.
La relació que estableixes amb un pacient boví, quina és? Des de fora, no sé si imaginar-m'ho com un pacient convencional que entra un dia per la porta del cap.
Igual.
O per ser un animal...
N'hi ha que ho semblen, bovins.
És diferent? Com ho viviu, això?
Jo crec que cada veterinari ho viu de forma diferent, però jo, per mi, un pacient, o sigui, una vaca, en aquell moment és el tot per mi. O sigui, faré tot el possible per tal de poder-lo ajudar... en el que faci falta i m'implico de manera emocional en tot això. Crec que a vegades és això una arma de doble fil, no? Perquè quan et surten les coses bé està molt bé, però quan no surten bé això també et va per dintre, et va menjant una mica. Però jo sí, jo sóc de les que se'n riuen de mi una mica perquè diu, jo els dic guapa, reines, nenes, vull dir, les tracto, sí, com si fossin meves al final. Jo crec que és lo...